Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Quatre minuts d'un quart de dotze. Avui un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel. Viatgem fins a Ponent per commemorar el 40è aniversari d'uns dels diaris històrics de casa nostra, el Segre. Clar, el primer número, perquè ens puguem fer una idea del que aviat seria el diari més venut de les comarques de Lleida, el Segre, es publicava el 3 de setembre del 1982. Un any, val a dir, que els lleidatans tenen marcadíssim en vermell el calendari per la riuada que dos mesos després va sembrar de mort i desolació al Pirineu. Clar, el diari Segre va cobrir aquesta informació i ho ha seguit fent durant tots aquests anys, convertint-se en un grup multimèdia i tot un referent. És per això que a l'altre costat del telèfon ja tenim el Santiago Costa. Ell és director de redacció del diari Segre i ja ens escolta. Santiago, bon dia.
Hola, molt bon dia, Mercè.
Primer de tot, enhorabona, Santiago, per aquests 40 anys de història, que es diuen ràpid, eh?
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Situa'ns una mica, Santiago, ets el director de redacció del Segre. Amb qui estàs enfeinat ara mateix, a quarts de 12?
Bueno, a quarts de 12, bueno, primer en parlar amb tu, evidentment, i després em preparo una mica el que és el temari, el llançat que diem nosaltres de demà. Preparar una mica els temes, sí. Mira, pues, que passant la vaga de que tenim convocada de restauració, de bars i restaurants, coordinar la publicitat i la informació i planificar una mica el que és el diari de demà i quan arriben els companys, pues, començar a planificar el diari de cap de setmana i després el diari del mes vinent i anar planificant.
Per cert, Santiago, ara parlarem dels 40 anys d'història d'aquesta primera edició del Segre, però tu ets periodista i vas ser corresponsal a Lleida del Correo Català.
Sí, bueno,
quins anys van ser, aproximadament, Santiago, i quin record en tens d'aquesta època?
El record és que era molt jove. jo va començar aquí el 82. Va llicenciar a la Universitat Autònoma de Barcelona,
sí.
I va començar a treballar després de llicenciar-me el 82. I llavors aquí a Lleida, pues, hi havia molt poca feina i la veritat és que tenien que compaginar la tasca del diari amb la corresponsalia. I nosaltres van agafar la corresponsalia del Correu Català, aquí, i també la de l'Agència Europa Press, i la feien simultanejant el que és la tasca del diari de Segre amb la tasca de la corresponsalia del Correu Català, que jo me recordo que va ser un diari pioner en el que és la publicació, la edició de suplements comarcals, no? Perquè feien un suplement de Lleida de 8 pàgines, si no m'equivoco, i bueno, i estava molt bé. El problema és que econòmicament el correu va anar com va anar, però a aquell començament hi havia una edició per Tarragona, una altra per Lleida, una altra per Girona, i la de Barcelona, evidentment, i era un projecte pues, molt innovador, perquè després altres diaris l'han copiat.
Clar. Per cert, Santiago, dèiem ara, aquest 2022 esteu celebrant, de fet, aquests 40 anys de la primera edició. Clar, la primera edició que vau treure al carrer valia 35 pessetes,
sí.
I en portada els plans d'urbanització per la plaça Sant Joan.
Exacte.
Amb quina voluntat va néixer el diari i tu que hi vas ser present des del primer dia?
Sí, bueno, jo va arribar 10 dies després, però bueno, era per temes d'incorporació després d'acabar la carrera. Però sí, bueno, Segre va néixer impulsat per un grup d'empresaris locals que van percebre que hi havia un buit a la comunicació de Lleida, parlem de l'any 82, i volien fer un diari independent, que no, perquè l'únic que havia aquí depenia de la premsa del moviment, de mitjans de comunicació social de l'Estat, llavors, i volien fer un diari independent i un diari pues, que només atingués a les reivindicacions i a les inquietuds dels lleidatans, no? I bueno, aquest va ser el principi, per això van començar en una exclusiva sobre la remodelació de la plaça Sant Joan, que ja s'ha fet vella.
Sí, clar, imagina't, sí.
Sí, ja s'ha fet vella, però bueno, van començar, la veritat és que van començar en molta precarietat, no? Perquè no hi havia estructura empresarial, era una empresa creada ex novo, no? I llavors, pues bueno, pues van començar amb poc i mitjans, perquè hi havia una plantilla, si no m'equivoco, ara parlo de memòria, però estaven pues, 8 redactors, si no m'equivoco, comptant director i redactor en cap, no? Hi havia molt poca gent i no hi havia ni departament de publicitat i després, bueno, van començar els problemes ja pues, als pocs mesos, no? Al la primavera de l'any següent ja hi havia problemes, perquè hi havia problemes de paper, hi havia problemes de, econòmics, de cobrar la nòmina, i ens van convertir en societat anònima laboral, i llavors això ha sigut el que ha permès, després ens ha transformat en societat anònima d'altra vegada, però això ha permès però, bueno, uns començaments molt trontollants que després s'han endreçat una mica.
En quin punt està ara mateix, Santiago, la premsa escrita davant d'altres mitjans? Perquè fixa't tu que, clar, ara ens situem dos mesos després de la primera edició, 7-8 de novembre del 82. Van tenir lloc, dèiem, els aiguats de la Conca del Segre del 1982. Diria que en aquell moment, i tu m'ho confirmaràs, la vostra portada havia d'estar el papa Joan Pau II.
Sí.
Perquè visitava Catalunya.
Exacte, exacte.
Però les riuades van eclipsar totalment, clar, òbviament la visita del pontífex, no? Clar, la premsa escrita sempre ha hagut de competir amb la immediatesa d'altres mitjans, d'alguna manera, això està clar, no, Santiago? I per això et volem preguntar avui en quin moment creus que està la premsa escrita, no?, davant dels seus rivals, per dir-ho d'alguna manera, de comunicació, tot i jugant altres lligues.
Bueno, jo no parlaria de rivalitat, jo parlaria de complements, no?
Sí.
Parlaria de complements perquè la veritat és que la premsa escrita, la premsa de paper, sempre ha tingut problemes. Sempre ha tingut problemes, primer, pues, per la competència directa de la ràdio, per la competència directa de la ràdio que té més immediatesa, que té més rapidesa, bueno, nosaltres tenim que desenvolupar les notícies que ja la gent coneix per la ràdio, no? Tenim una competència de la televisió, ara ha sortit la competència de les xarxes, de les xarxes digitals, sí, i del món d'internet. Llavors, la premsa de paper sempre ha estat en crisi, no? Que ja em recordo quan van, tu t'ho explicava fa un moment, quan van néixer el 82 ja tenien problemes d'empresarials de, sí, i d'estructura. Però la qüestió és que el que no estarà en crisi mai serà el periodisme. Sempre caldrà una persona que s'assabenti dels fets, es contrasti, es edite i els llanci, sigui per ona, sigui per paper, sigui per la xarxa, o sigui impreso. Llavors nosaltres hem apostat per una opció multimèdia, no? Com no pot ser d'altra manera, no? Nosaltres participem en l'emissora de ràdio, i nosaltres tenim una emissora de televisió local, nosaltres tenim evidentment la edició digital, i fent el que és el diari en dues edicions, en català i en castellà. Però sempre en el punt de vista de que el nostre interès, el nostre objectiu, el nostre eix és Lleida. I llavors, això sí que jo penso que té futur, que és passa per el model que tenim als Estats Units, passa per el que està passant a Espanya, que la premsa de proximitat, els mitjans de proximitat, el que està a prop del ciutadà, el que explica el que passa a la cantonada, això sempre té futur. És més complicat un mitjà de base estatal, que té unes despeses i unes estructures molt cares, però la premsa local, la premsa de proximitat, la ràdio de proximitat, jo penso que té futur perquè és el que demana el ciutadà.
I de fet, aquesta diversificació, com deies tu, aquest, el fet de convertir-vos també en un grup multimèdia, també ha fet una mica que avui puguem dir que celebreu aquests 40 anys del diari Segre, Santiago?
Sí, evidentment. Nosaltres, des del començament, des que van superar els problemes econòmics de la dècada dels 80,
sí,
des del 90, nosaltres hem tingut sempre la vocació d'aprofitar totes les escletxes, totes les possibilitats que tenien aquí a Lleida, no? De fet, van ser els primers en publicar la doble edició en català i castellà, després van seguir els mitjans de Catalunya, no? Però van ser els primers per aprofitar, pues, bueno, pues, la situació normalitzada que hi ha del català. El català i el castellà estan al carrer, però nosaltres vam pensar que el diari també. Després van llançar l'aventura de la ràdio, i la ràdio, pues, bueno, estava molt atomitzada aquí a Lleida. El que és ser ràdio després es va fusionar en Ràdio Lleida, i participem en la gestió de Ràdio Lleida. Després van fer, en el 2002, van fer l'aventura de la televisió, i van fer la que és l'única emissora de televisió local que tenia aquí a Lleida, Lleida Televisió. I després, pues, bueno, hem llançat el segre.com, que és bueno, suposo que és el més caro de prova de la xarxa digital, perquè penso que el futur, pues, tindrà que patrificar el que és la impressió en el que és la xarxa digital.
Camino perquè sí, m'omple el camí, no espero que em porti enlloc. Avui plou cap amunt, avui no es queixa.
Avui Avui, un altre punt de vista, aquí al Matí a Ràdio Estel, estem conversant amb el Santiago Costa, director de redacció del diari Segre, que aquest any compleixen 40 anys de vida, aquests 40 anys d'un diari històric de casa nostra, com és el Segre. Santiago, clar, ara ens ho estaves explicant, que el que inicialment era un diari s'ha acabat convertint en aquest grup multimèdia. El 2019 va guanyar el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de proximitat, també reivindicant, no?, aquest periodisme de proximitat i que també sou un referent, no?, i que pugueu informar de primera persona, molt probablement va reforçar, no?, la vostra posició com un mitjà de proximitat i de referència que dèiem. Però tu creus que s'està perdent d'alguna manera aquest periodisme de carrer, Santiago?
Jo penso que no. Jo penso que al contrari. Penso que és el futur. Penso que... I, bueno, i el Premi Nacional de Comunicació va ser un reconeixement que nosaltres arribem molt, com també l'entrevista d'avui. Nosaltres, el problema que tenim és que a Lleida sí que som líders i tenim un grau de coneixement molt elevat, però el problema és que fora de Lleida no són coneguts. Passa també una mica el que li passa a la província, no?, de que és la gran desconeguda de Catalunya, no? I llavors, els mitjans de Catalunya, el que es fa a Lleida, el que es diu a Lleida, doncs no és gaire conegut més enllà de la Panadella, no? Llavors, aquest reconeixement de la Generalitat, doncs, va ser, doncs, un premi que vam valorar molt important, perquè era un guardó a la tasca feta durant, doncs, ja 40 anys, no? I jo penso que per presència, per vinculació a la societat en la que treballem, i jo penso per el que passa a altres indrets, no? Penso que la premsa de carrer, la premsa de proximitat, com deia abans, el periodisme de proximitat, té més futur que altres modalitats de periodisme que potser estan envaïdes per la pressió multinacional i per els grans gigants de les comunicacions, diguis Google, diguis qui vulguis, no? I llavors la premsa de proximitat, nosaltres omplint un buit de que no l'omple la gran premsa o el mitjà de comunicació de base internacional.
Per cert, Santiago, per celebrar aquests 40 anys d'èxit, heu organitzat, entre d'altres coses, una exhibició itinerant. De fet, aquesta mostra, si no vaig errada, diria que la primera parada ja l'heu fet a Mollerussa.
Sí, exacte. Sí.
A la sala d'exposicions del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa, Segre, 40 anys informant. Aquesta exposició repassa la història del vostre mitjà a través, doncs, de les portades més destacades de les últimes 4 dècades. Podem veure la Fira de Sant Josep o l'ascens a segona divisió del Mollerussa. Fins a quin punt, et volia preguntar, Santiago, és important la portada d'un diari?
Home, la portada del diari és l'aparador, és una mica el resum del que hem fet, del que oferim als lectors perquè vagi al quiosc i el compri, perquè nosaltres érem molts diaris, no?, tenim un volum important de subscriptors, que és una fidelització important per l'estructura empresarial, no? Però després nosaltres anem al quiosc, i al quiosc competim els diaris de Lleida, els de Barcelona, els de Madrid, els diaris que hi ha, i la portada és l'aparador en què nosaltres mostrem el que expliquem abans, a dins. Llavors, cal resumir i donar el més atractiu, i al mateix temps marcar una tendència que nosaltres, per exemple, totes aquestes portades que dius que nosaltres ara exposarem per tot el territori de Lleida, per totes les ciutats de comarca, sempre hi ha temes de Lleida. Nosaltres ens podem fer ressò de lo que és la guerra d'Ucraïna, ens podem fer ressò d'un aconteixement internacional, pues no sé, la crisi de Podemos a Madrid, però nosaltres a la portada sempre destaquem temes de Lleida perquè és el que demana el nostre lector.
Per cert, Santiago, ara canviant de qüestió, fa uns dies el cicle d'esmorzars en directius de mitjans territorials organitzat per DIRCOM, l'Associació de Directius de la Comunicació, vas comentar que els mitjans havíeu estat víctimes del gratis total, no? O sigui que la gent s'informa per canals gratuïts, no? I això, clar, us perjudica a vosaltres. Clar, trencar amb aquesta dinàmica serà molt complicat, vas dir tu, no?
Sí, és molt complicat.
És molt complicat, no? Ens podem fer una idea en quin punt esteu? Perquè la manca d'inversió publicitària en els mitjans de proximitat és un problema, no? Com creus que s'hauria de revertir aquesta tendència, Santiago?
És complicat perquè, bueno, jo explicava aquest esmorzar que deies, explicava que nosaltres els mitjans escrits, els mitjans de periodisme de paper, nosaltres hem tingut que competir sempre, com deia abans, pues en altres mitjans, competir i complementar, no? Però que els mateixos editors de comunicació van cometre el pecat de voler repartir massa i poder ficar totes les figues en molts paners, i van obrir l'espita del gratis total, no? I si te'n recordes, pues, fa uns anys cada grup editor tenia un gratuït, cada grup editor volia tenir una televisió, després cada grup editor, cada mitjà, ha tingut la seva pàgina web, i sempre tot gratis. Gratis el gratuït, evidentment, gratis la televisió, gratis la web. La web era, bueno, fins a poc, totes les webs eren d'accés obert. I llavors, donar informació que és molt cara d'elaborar, és molt cara de transmetre, és molt cara de contrastar, i és un bé per guat. Donar-la gratis és un error, és una errada important, és una errada de que ara intentem revertir-lo i ficar password, muros de pagament, i ficar barreres perquè no accedeix total la gent al gratis total, i està costant perquè hem acostumat a gent jove i a molta part de la societat al gratis total, i revertir-lo és complicat. Pues tenim que fer-lo poc a poc, i en el cas dels mitjans de proximitat, dels mitjans de locals, pues, donar gratis el que és informació general, informació de servei, informació que té a l'abast per altres mitjans, i guardar i donar cobrant el que és informació local, el que és informació pròpia, el que és informació exclusiva. És complicat, però penso que no hi ha altre camí. De fet, el que la premsa internacional el que està fent és això, no?
Aquest és un dels principals reptes que us trobeu o que heu d'assumir des dels mitjans territorials com el Segre, Santiago?
Sí, bueno, nosaltres tenim el problema de que tenim una massa crítica relativament petita, perquè per la província de Lleida, per exemple, vostè arriba al mig milió de persones, i és el nostre univers al que ens dirigim, i llavors parlava de la manca de coneixement o la manca de valoració a Barcelona, ja no parlo de Madrid, que és un problema, no?, perquè a Madrid si fa reunions amb gent que programa la publicitat, pues només té en compte la premsa de base estatal, no?, i bueno, jo puc ficar l'exemple de que aquí es va inaugurar fa 4 o 5 anys un parador de turisme, un parador nacional que és molt bonic, que està al Convent del Roser i és una preciositat, i la publicitat que va ficar paradors de l'Estat, pues la va ficar en diaris que gairebé aquí no hi arriben, no? Diaris, perquè què fan? Contraten en agències de Madrid i distribueixen per tot l'Estat i només es fixen en diaris que tenen la seu a Madrid però que no arriben a lo que ells diuen províncies, no? Passa una cosa semblant a Barcelona, no? A Barcelona, les agències de programació i les grans centrals de mitjans pues no tenen en compte o no valoren tot el que es mereixeria de que, per exemple, a Lleida el líder és Segre. A la resta de Catalunya pues pot ser que sigui La Vanguardia, a Girona o a Tarragona, però a Lleida és Segre, i hi ha molta diferència. El diari, segons l'Estudi General de Mitjans, amb més difusió, és Segre en castellà. Segre en català. El segon és Segre en castellà. I tercer sí que és La Vanguardia. I, en canvi, la programació que es fa pues, des de la zona central de mitjans pues, no es valora. És un problema que hem de revertir.
Doncs és molt interessant el que estàs dient, Santiago Costa. Moltíssimes gràcies, de debò. Felicitats, enhorabona, per aquests 40 anys d'un, com dèiem, dels diaris històrics de casa nostra, com és el Segre. Esperem que puguem celebrar bé els 50, que ja els teniu gairebé a tocar, també, Santiago.
Doncs moltes...
Una dècada més, que passa ràpid, també.
Sí, passa tot molt ràpid, molt ràpid. Doncs moltes gràcies a Ràdio Estel per la trucada, per l'espai que hem pogut aprofitar per difondre el que és el nostre projecte, i moltes gràcies per les felicitacions.
Doncs, Santiago Costa, ha estat un plaer, director de redacció del diari Segre, dèiem enhorabona per aquests 40 anys, i això sí, que en vinguin, com dèiem, també molts més. Que vagi bé, Santiago.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs vinga, que seguim amb aquesta llum aquí al matí a Ràdio Estel. 8 minuts que passen de 12:15. Fem res, una petita aturada, i tot seguit ja sabeu que els dimarts ens agrada disfrutar de la bona vida, i ho fem, com sempre, de la mà de Jordi Vila-Jussana. Parlarem de felicitat.
Ràdio Estel.